Ara són les 10 del matí. Podem saludar a aquesta hora Bernat Juliol, que és vicepriòr de Montserrat i coordinador dels preparatius de la visita del Papa al monestir. Senyor Juliol, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Lleó XIV serà el primer papa que visita Montserrat des que hi va haver Joan Pau II, va ser el 82 això. No sé si imaginaven un final com aquest per les celebracions del mil·lenari del monestir.
Doncs la veritat és que no. És a dir, nosaltres, durant la celebració del mil·lenari, sempre havíem pensat, havíem tingut al cap la possibilitat de la visita d'un papa. El que passa és que van ser els darrers mesos de vida del papa Francesc i el començament del papalló, no? Per tant, ja vam veure que seria molt complicat, però en canvi ha sorgit aquesta possibilitat ara, i jo crec que és un bon coronament d'aquesta celebració del mil·lenari de la vida benedictina a Montserrat.
Tot i això, sí que ens consta que abans de ser papa, Robert Francis Prevost ja havia visitat Montserrat, no?
Sí, exacte. Nosaltres no ho sabíem, no va ser una visita coneguda per part del monestir. El que sí que vam fa uns pocs mesos, el pare Abad va tenir ocasió de parlar amb el papa, i el papa li va dir que quan era general dels Agustins, crec que el 2013, doncs amb una visita privada va poder pujar aquí a Montserrat i conèixer Montserrat de primera mà.
Ara mateix com està Montserrat? Està tot a punt?
Estem treballant. És una visita, les visites papals, potser si en féssim una cada setmana seria més fàcil, no? Perquè tindríem les coses més per mà. Com que són coses que passen molt de tant en tant, doncs són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible. I encara estem ara amb els darrers preparatius per acabar de tenir les coses al màxim de preparades.
Hi haurà capacitat per 8.000 persones, no?
Exacte, sí. La celebració, el reis del Rosari, del cant de la Salve i l'Irolai de l'Escolania és dins de la Basílica, però sí que totes les places davant del monestir doncs es podrà seguir, hi haurà cadires, es podrà seguir a través de pantalles gegants de televisió, per tant, entre dins i fora de la Basílica comptem un nombre d'unes 8.000 persones que puguin pujar a Montserrat el dimecres.
Se sap com arribarà el pontífex, si serà en cotxe o en helicòpter?
Ho estaven acabant de discutir, com que és un tema, diguem-ne, de logística i seguretat, hi havia possibilitat d'helicòpter, hi havia possibilitat de cotxe, per tant, suposo que en les últimes reunions que es facin d'aquests dies doncs ho acabaran de concretar.
I un cop a Montserrat, quina és la visita que li han preparat?
El papa arriba, això, comptem, si tot va segons programa, el papa arriba una mica abans de les 12, serà saludat per el pare Abad, i els entraran dins de la basílica. En la basílica hi haurà unes paraules de salutació a l'abat, després el reis del Rosari i un discurs del Sant Pare. I quan això finalitzi, doncs l'escolania cantarà la Salve Regina i el Virolai, que és el cant típic, la pregària típica també de Montserrat del migdia. I posteriorment el papa pujarà a venerar la imatge de la Mare de Déu. I quan acabi, doncs sortirà als balcons de la façana del monestir per poder saludar també tota la gent que no ha pogut entrar dins de la basílica, però que està a les places. I finalitzat això, llavors hi ha una part privada de la visita que consisteix essencialment amb el dinar amb la comunitat de monjos.
Que el dinar és un dinar que fan habitualment, diguéssim, però és un dinar d'aquests de pregària, de silenci?
La regla de Sant Benet, els monjos benedictins intentem seguir la regla de Sant Benet que diu que els dinars siguin en silenci mentre algú llegeix, perquè així, a part d'alimentar el cos, també s'alimenta l'esperit. El que passa que la mateixa regla de Sant Benet també diu que amb atenció als hostes i per acollir els hostes es poden fer les excepcions que siguin necessàries. Llavors, ens sembla que la visita del papa és un hoste prou important com perquè aquell dia el dinar sigui una mica més festiu i llavors es pugui parlar i es pugui haver també un diàleg i una conversa durant el dinar.
Què és el que us li voleu traslladar al papa?
No, el que voldríem traslladar al papa és que conegués la realitat de Montserrat, no? Ni més ni menys conèixer aquesta realitat de Montserrat. El papa s'ha volgut fer un peregrí juntament amb els milions de peregrins que cada any pugen a Montserrat, que coneguis aquesta realitat de Montserrat com a santuari marià, un lloc d'acollida, de peregrinació, de peregrins que pugen cada dia, cada any, a Montserrat de Venerar Santa Maria, i en segon lloc una comunitat monàstica que té mil anys d'història i que cada dia es dedica a la pregària i també al servei del santuari. Jo diria que, per una banda, que el papa també vegi, ens consta que ho coneix, no?, però que també sàpiga de primera mà que, per una banda, doncs, com a santuari és un lloc d'esperança i que com a comunitat és un lloc de pau, no? Per tant, que d'alguna manera conegui d'aquesta realitat de primera mà. Mm.
Suposo que vostè està al cas també de que Miguel Hurtado, el primer en denunciar els abusos sexuals a Montserrat i portaveu també del moviment Reparació Integral Ja, lamenta que el papa no s'hi reuneixi. Creu vostè que ho hauria de fer?
Sí, no, jo senzillament respecte a aquest tema, nosaltres hem tingut, tenim i tindrem sempre el màxim respecte per totes les víctimes i el màxim respecte per totes les opinions. I precisament aquest respecte fa que jo no em pronunciï sobre aquest tema. Em sembla que seria incoherent ara dir alguna cosa.
Bé, és que aquest tema li preguntava si creu vostè que el papa els hauria d'escoltar.
Li repeteixo el mateix. No? El màxim respecte per les víctimes, i evidentment escoltar no fa mai mal a ningú, i evidentment el papa prendrà les decisions que cregui que ha de prendre. Per part nostra, evidentment, no hi ha cap tipus d'inconvenient.
Uh-huh. Bernat Juliol, vicepriori de Montserrat i coordinador dels preparatius de la visita del papa al monestir. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès, bon dia.
Que vagi molt bé. Una visita que segueix marcada, per cert, per l'ús que farà Lleó 14 del català. Ahir l'arcabisbat de Barcelona, l'arcabisbe, Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
I, per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven, als que es queixaven, que anessin a dir-ho directament al papa.
I han pressionat, han pressionat. Ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se i si que a mi que queixis al papa.
És contrari al que va dir, per cert, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, en aquest programa, que sí que va admetre gestions per garantir que el papa parlés català, i també ho va admetre l'alcalde Jaume Collboni. Abadies, que és també, per cert, president de la comissió organitzadora d'aquest viatge, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el papa faci servir la llengua catalana.
És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs, les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
I avui també m'ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que l'acte de l'Estadi Olímpic serà el 99% en català. I també expliquem que Sabor de Gràcia, per exemple, Álvaro Soler, Beret, Siloé o Conchita completaran el cartell musical d'aquest acte del papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Amb Sabor de Gràcia que versionarà Boig per tu i qualsevol nit pot sortir el sol. No sé com heu viscut vosaltres la polèmica amb el català. Milagros.
Bueno, doncs jo crec que és una polèmica que, per entendre'ns, ahir es va resumir molt clarament entre la intervenció de l'Omella i la intervenció de l'Abadies, l'església diplomàtica i l'església que no ho estan. Vull dir que Omella ha tingut una resposta una mica prepotent en relació a aquest assumpte. En canvi, el bisbe Abadies, que va estar aquí explicant ahir per passiva, per activa, tot el que s'havia fet, el que estava obert, dient que tot estava obert, em va semblar un prodigi de saber surfejar un tema que és complicat, perquè hi ha entitats importants, gent que ha plantejat que si s'hagués deixat això una mica a la inèrcia habitual, doncs el català hagués estat molt residual en aquesta trobada. Ara ja no sembla que sigui tan de residual. És a dir, jo crec que ara ja està en un nivell que no és tan residual, però inicialment sí que ho era.
A veure, jo primer voldria fer un breu apunt sobre l'entrevista anterior. Les víctimes d'abusos de l'Església no necessiten respecte, necessiten reparació.
I reconeixement.
Reconeixement, exacte. Reconeixement i reparació. I Montserrat no ho ha fet bé en aquest sentit. I per tant tenen raó en el que estan plantejant. Jo no em posiciono ara de si el papa hauria d'anar a Montserrat o no hauria de Montserrat, però les queixes són legítimes i no es poden despatxar dient no, és que tenim molt de respecte. Punt número 1. Punt número 2. Sobre el català, bueno, el que ha quedat clar és que el cardenal Omella és dels que pensa que els que defensem la llengua com una llengua pròpia de Catalunya, que per tant ha de tenir els espais que mereix la llengua pròpia de Catalunya, som un mosques colloneres que importunem i que li fem la guitza. Bueno, doncs, que es vagi preparant, perquè no afluixarem. Vull dir, continuarem, i és evident que si ve el papa... No estem parlant de la visita en general. O sigui, hi ha dues dimensions en la visita del papa. Els termes generals, la missa, l'acte de Montjuïc, o sigui, la missa dins de la Sagrada Família, l'acte de Montjuïc, i una molt de particular, que és la benedicció de la Torre de Jesús. Aquest és un acte molt particular, i és aquí
central,
on està el
centrar en la visita.
Clar, aquí és el quid de la qüestió.
El centenari de la mort.
La visita a Espanya.
Jo no ho dic com a
catòlic. El papa és persona.
Jo no ho dic com a catòlic, Jo no ho dic com a catòlic, però per als catòlics catalans és fonamental que una benedicció de la Torre de Jesús, de la Basílica...
Parli la llengua que correses.
Clar, evidentment, en una benedicció com aquesta és fonamental. Després ja no me n'aniré, diguéssim, a parlar d'Antoni Gaudí, de la seva vinculació amb la llengua, de com va ser detingut per utilitzar-la durant la dictadura de Primo de Rivera, etcètera, etcètera, amb la qual cosa la coherència encara és molt més elevada. Que el domini més o el domini menys el català... Escolta'm, els papes acaben parlant centenars de llengües en les seves visites.
Doncs jo, si em permets, començaré per aquí, perquè és no menor. És a dir, Gaudí no va anar a la presó per parlar en català. Va anar a la presó, perquè quan em passava parlant en català i li van dir vostè té l'obligació de parlar en castellà, Gaudí va dir, a mi no em dóna la gana.
Correcte, sí.
És a dir, no va anar a la presó per parlar en català, va anar per negar-se a parlar en castellà, val? Perquè és una llengua d'imposició a Catalunya. Una altra cosa que és important, i jo crec que no es diu prou, jo entenc que la diplomàcia eclesial sigui molta diplomàcia, per tant, segons que no es digui, però d'altres segurament ho podem dir. El principal aliat de Francisco Franco a Espanya va ser l'Església Catòlica. I l'any 50 i poc, qui va signar un concordat amb el franquisme per defensar el nacional-catalucisme va ser el Vaticà. L'Església Catalana va ser tot el contrari. L'Església Catalana va ajudar els perseguits pel règim feixista de Franco. L'Església Catalana va ser un reducte on es va poder mantenir viva la llengua catalana. En uns temps en què ja des del papa Francesc i ara el papa Lleó estan connectant, gràcies a la seva universalitat enfront d'aquests lideratges com Putin, Trump, etcètera, etcètera, estan connectant en la defensa dels drets humans, de la humanitat, etcètera, etcètera, farien bé de no passar per alt determinats detalls. L'Església Catalana té una entitat pròpia. I s'ha vist. Els bisbes catalans han defensat que tot hauria de ser en català i els bisbes no catalans, que venen imposats per la Conferència Episcopal Espanyola, creuen que és una anècdota. No és una anècdota. És un sentiment molt viu, molt arrelat. La comunitat cristiana a Catalunya, l'Església Catalana, té una entitat pròpia i s'ha de respectar. Per tant, jo crec que s'ha de filar molt primet amb el que passi amb tot això. No és una anècdota i no és política. Fins i tot no és cultura, és antropològic. I com jo estic molt d'acord amb el que deies, amb la llengua que reses és amb la llengua que vols que beneeixin.
Només per posar un element sobre la taula, com va venir el papa Benet... Benet XVI era?
Benet era el papa
Francesc. Perdoneu, el papa Francesc quan es va...
El papa Benet.
Sí, però el papa Francesc quan es va trobar amb Omella, va haver un moment en què es va produir un conflicte lingüístic en el qual el mateix papa li demanava de parlar en català perquè no estava en català el text i ell deia que no. Mira, deia això.
De ternura en castellano, sí.
No tiene que ser en catalán.
No.
Tiene que ser en catalán.
La pregunta y le contesta.
No, no, la sensibilidad del papa...
Sí. Yo, a mí, la part que m'interessa és més la que no té cap mena d'afinitat religiosa amb el papa, entenent que és una persona molt, molt referencial per una comunitat molt important, que és la catòlica a Catalunya, només faltaria. Però vull dir que a mi... com a senyor privat que ve a fer uns actes privats, com si vol parlar en arameu. Vull dir, a mi no, en principi no m'importaria gaire. El tema aquí és que les meves institucions democràtiques, la meva representació, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, etcètera, etcètera, estan pagant-li la festa, estan abocant recursos, estan donant-li la benvinguda a la cartelleria de tota la ciutat, cosa que no em sembla malament, eh? O sí, però hi seria un altre tema. El que sí que considero és que si això passa, aquestes institucions sí que tenen una palanca per exigir que es compleixin un seguit de requisits. I ara és un punt on no estem posant gaire l'accent, on no estem posant gaire el focus, però que jo sí que crec que és molt important. És a dir, a mi que els catòlics demanin als seus bisbes i els seus rectors que demanin al papa, no sé què, em sembla fantàstic, però és una qüestió en la que jo, com a ateu i com a persona que no té res a veure amb l'Església, no puc entrar. Ara, sí que em sobta molt que les institucions que paguen la festa no hagin fet aquesta feina prèviament. M'alegro molt de sentir que estan fent ara, eh? M'alegro molt de sentir que l'Ajuntament de Barcelona està pressionant, que la Generalitat se suposa que ha fet la seva intervenció, que segurament és millor fer-la en silenci que en públic, no tinc res a dir. Ara, em sobta que no s'hagi fet prèviament i que no s'hagi traslladat. Una cosa, aquí els actes públics es fa servir el català, no només, si es vol, però també el català, que és molt important tenir un respecte per la llengua del país, i si no la teniu, pues a lo millor pues no hi col·laborem tant. No, jo crec que és aquesta la posició que hauria de tenir les institucions catalanes, que són les que han de vetllar, no només, però una de les principals, que han de vetllar perquè...
Avui aquesta carta que també signen els expresidents de la Generalitat, d'alguns del Parlament també, i líders polítics i entitats catalanes, com el Barça, no? Que demanen que...
És que hi ha un clam majoritari ara, només un petit apunt al Jordi.
Sí, ara jo també ens ho he dit.
Per fer.
M'hauria agradat veure aquesta carta també... Per exemple, amb Leo Messi.
Sí,
que
clar.
Molts anys també. És a dir...
Bueno, jo crec que són àmbits...
Molt pel català, Leo
són,
Messi.
Són àmbits diferents, però a vegades exigim...
No, són àmbits diferents.
Jo només... Festa, no, Leo Messi.
Només volia fer un petit...
Jo, Leo Messi, no recordo que el govern l'hagi deixat anar a l'Estadi Olímpic a fer una festa de...
Medalla d'or de Quim Torra.
Molt bé.
Bueno,
li paguen la festa. Jo, li donem la medalla d'or a moltíssimes persones que no parlen en català.
Que sempre filem prim quan, saps...
Mira, Arturo, tu ets la perdó que personalitzi, el clar exemple que el país és la llengua. És a dir, qui defensa la llengua, defensa Catalunya.
És així.
Qui vulgui omplir la boca a defensar Catalunya, però ho faci en castellà, s'equivoca. Donar-li rang institucional, cuidar-la, protegir-la i enraonar-la és essencial, perquè és un element d'integració, és l'únic element d'integració i convivència. És importantíssim.
De cohesió social.
Absolutament. Sí, i d'ascensor social.
Només un petit apunt, perquè el Jordi tendeix, diguéssim, a homogeneitzar, diguéssim. A l'Església Catalana hi ha una majoria on sempre ha primat la catalanitat, etcètera, etcètera. Però no tots, no tothom. Hi ha bisbes i bisbes, arquebisbes i arquebisbes, sí. I en el meu concepte de la nació, el cardenal Omella és un cardenal de l'Església Catalana. Vull dir, diòcesi de Tortosa, la Franja de Ponent... ho sento molt, és que encara existeix, o sigui, la diòcesi de Tortosa encara existeix més enllà dels límits del Principat. I ell és de Cretes. A mi em sembla que és un bisbe català en el sentit que jo entenc la nació catalana.
Són les 10:18.
Let's go, girls.
Va, que ja comença el cap de setmana. Milagros, va, que ja veuràs com això... Va, bé, bona temperatura, no s'acaben les pluges, no? Sí. Hem tancat l'àgora. Amb Jordi Comilla, l'en Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, però abans Marisa Gil pel Forada de Bon Dia.
Bon dia.
Què més farem avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida entrevistarem la primera dona a rebre un Goya en la categoria d'efectes especials. És la Laura Pedro Albiol i acaba de recollir també la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Ha treballat amb Juan Antonio Bayona o amb els Javis i, entre d'altres, ens explicarà què diferencia els efectes especials dels efectes visuals.
Després anirem fins a l'espina de l'actualitat amb Sílvia Coppolo i Oriol Farrés. Reflexionarem sobre el concepte líder arran de les investigacions judicials pel cas Leire Díez.
I a partir de les 11, el dilema avui, deixar diners als amics i les possibles dificultats que podem tenir després a l'hora de recuperar-los. Quan reclamem els diners a una amistat, qui ho passa pitjor, el que deu o el que reclama?
I tancarem el programa i la setmana amb les recomanacions culturals i esportives, la llista musical de Lluís Gavaldà, avui dedicada als gossos, i la gran final del concurs pendent, el moment en què un dels nostres oients s'endurà fàcilment a casa seva 200 euros.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola, hola, hola.
Però abans de res, Joel, t'hem vist a la tele avui.
Què dius, ara?
Sí, hi ha una entrevista als matins. Sí,
jo ja no hi surto, pràcticament.
Amb Joan de Segura, i dius que estàs fent el que fas sempre a la redacció. com uns estiraments o com...
No sé què en parles, no... En sèrio? Sí. Sortim per la tele o no?
No és conscient.
Amagante, amagante.
Ara ho recuperarem.
Va ser unes escales. Sí. Jo t'he dit, va ser unes escales.
No, és que hi ha moltes escales a Catalunya Ràdio.
Però ara ho recuperarem. Bueno, i què avui?
Doncs que avui has tingut sort, Ricard. Has tingut sort perquè has pogut parlar amb la Iolanda Segura, la portaveu d'Ustec. Dic que has tingut sort perquè ahir al Catalunya Migdia l'Òscar Fernández va voler sentir un àudio de la Iolanda Segura i suposo que per la sorpresa del resultat de la consulta o el que fos es va quedar sense paraules.
I admeten que es van precipitar signant-lo. Iolanda Segura és la portaveu d'Ustec.
No podem sentir aquesta cara. Sí, no podem avançar.
Qui no es queda mai sense paraules és Carlos Herrera. Aquest matí destacava l'arribada del Papa a Madrid demà, motiu pel qual, segons l'Herrera, la CUP estan tots molt feliços, tot i que aquest matí ja hi ha hagut un petit avís al Papa perquè no es passi de progre.
La cadena COPE està a favor de la visita del Papa, tampoc supongo que esto le extrañará. También el Dicasterio de la Comunicación, la Oficina de Prensa del Vaticano, que ha hecho una nota glosando y aplaudiendo los derechos sociales que ha sacado Sánchez adelante. Hombre, si se refiere al aborto en la Constitución, la eutanasia, el cambio de sexo, la campaña permanentemente anticatólica, digamos que el dicasterio se ha columpiado o se ha lucido.
En Jiménez Los Santos avui no estava per visites papals. En Los Santos està molt ficat en el judici al germà del president Pedro Sánchez. En parlava així, del germà.
Entiéndase lo que digo no como una censura, una burla, sino como una descripción. Ese hombre no está bien. Ese hombre psicológicamente es un zombi. Yo no sé si es algún tipo de Parkinson, si es algún tipo de autismo, si es algún tipo de discapacidad de coordinación, de músculos, con el cerebro, etcétera. Pero ese señor es un zombi. Se sienta y se queda absolutamente inmóvil horas. Pues no sé, Forrest Gump, Rain Man, en fin. Elijan ustedes el zumbao que quieran. ¿En qué mundo vive Forrest Sánchez?
Forrest Sánchez, estava creatiu en Los Santos aquest matí. De fet, s'ha atrevit a rebatejar la Moncloa.
De jueces, fiscales, etcétera, por parte de la cloaca. Que la cloaca es Sánchez. La Moncloa es la Moncloaca.
I també ha trobat un altre nom a la presó de Soto del Real.
Y esperemos que pronto acaben todos los jerarcas socialistas que hemos pasado por allí, en la ahora cárcel de Soto del Real y en el futuro inmediato Soto del Ferraz, porque no va a caber un socialista más.
I a les xarxes, què han dit avui els altres, Joel?
Doncs mira, avui les xarxes celebren que ha nascut una estrella, Ricard. Mariano de Paco, conseller de Cultura del govern d'Isabel Díaz Ayuso, un home de teatre, Mariano de Paco, que ahir va saltar a la fama viral parlant d'educació. El tema era la temperatura a les aules de les escoles públiques madrilenyes, que poden ser preocupants aquest estiu. Mariano de Paco comença així.
Cursé la EGB en un colegio en Murcia, y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada.
L'argument és aquest. Jo he passat calor a l'EGB i aquí estoy, dient frases absurdes com en Murcia, cuando hace calor. Tenim, per tant, un primer argument, que és, si jo he arribat a conseller de Cultura passant calor, la calor no és un problema. Però té més arguments l'amic Mariano de Paco.
Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
Fal·làcia causal, se'n diu d'això. Post hoc ergo propter hoc. Com que un senyor va escriure bé passant molta calor, la calor és bona. És un gran argument, sobretot si l'apliquem, per exemple, a Primo Levi, que va escriure després de passar per Auschwitz. O a Dostoyevsky, que va escriure des d'una presó de Sibèria. I espera't que Mariano de Paco encara té més arguments a favor que els nens es fotin de calor a les aules.
Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto, como hemos hecho toda la vida.
I ja està, home, tothom sap que 40 graus amb una samarreta i uns pantalons curts no es passa gens de calor. I d'altra banda, seguríssim, Ricard, seguríssim que don Mariano de Paco porta la seva nena als barracons d'una escola pública de Vallecas sense aire condicionat. I ara, si us pensàveu que ja estava la cirereta del pastís, faltava una mica de racisme per acabar.
¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer.
Grande Mariano de Paco, senyors i senyores, hom diria que ja és tot un apòstol de l'espartanisme educatiu i de la cultura de l'esforç. Passa que, clar, jo he volgut fer una mica d'investigació, Ricard. He posat a Google Mariano de Paco Educación i el primer que m'ha sortit és aquesta informació d'una periodista del Diario Público que, bé, jo diria que posa una miqueta en dubte els mèrits acadèmics de Mariano de Paco.
Mariano de Paco, consejero de cultura de Ayuso, consiguió un sobresaliente cum laude por parte del tribunal que evaluó su tesis doctoral. El director de la tesis fue Mariano de Paco Moya, su padre. ¡Olé! Y es que el padre del diputado popular no solo dirigió la tesis de su hijo, sino también la de su esposa, ¡venga!, Virtudes Serrano. ¡Olé! Y no queda ahí. Ella codirigió más tarde la tesis de su hija, hermana de Mariano de Paco. ¡Olé! En total, 4 miembros de la misma familia, todos doctores, y 3 tesis dirigidas entre ellos. ¡Olé!
Tot queda a casa.
Mariano de Paco.
Lo millor era la cara que posava quan deia això.
Oh. Ferran Espada, Vidal, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Bon cap de setmana. Farem una pausa i de seguida us presentem Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals a pel·lícules i és la primera dona, Premi Goya, millors efectes especials. Ara ho expliquem.
Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal i la resposta era enfavat. Divendres, faves tendres, ja ho sabeu. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetal d'una favera. 1093 dels 1.339 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Xevi Badosa Vilà, d'Argelaguer, a la Garrotxa. I avui també ens heu dit encisat, plantat o baducat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel. coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
Laura Pedro Albiol, benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Bon dia.
No pares, no pares.
Sí, no. Però ara he estat una setmana a casa.
Bueno, una setmana, mira, escolta, quina sort. Una setmana a casa. Bueno, i enhorabona per la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024, que va rebre la setmana passada, que és com molt barroca, no? He vist que és com... T'agrada?
Sí, m'agrada moltíssim. A part, no només n'hi ha una, sinó que és com un pin, que és molt bonic, per posar per aquí l'americana, no? Sí. Hi ha la medalla i després hi ha com una altra cosa que és com si tu anessis pel carrer amb una bandana d'aquestes i te la pots com posar o... No ho sé. No sé encara bé quan me la podria posar.
Te l'has posat ja o no?
El pin, sí. La medalla, no.
La medalla, no. Deu pesar, no, aquella medalla?
Sí que pesa,
no?
Sí.
Com anar amb els Reis, per això?
No, molt bé i sobretot va ser com un retrobament molt, molt bonic perquè van venir també els meus pares i la meva parella i feia com molts mesos que no estava a casa i llavors va ser... Jo vinc de Buenos Aires i ens trobem tots a Toledo.
Sí, sí.
Va ser molt bonic.
Josep Maria Pou, el discurs en nom de tots els premiats, va reconèixer l'esforç invisible que acompanya l'obra, la feina d'aquelles persones que treballen als marges de la visibilitat i sostenen l'art i la cultura des de llocs moltes vegades precaris. És així, realment?
Jo crec que sí, sobretot a la feina o al que jo em dedico moltíssimes vegades és, de fet, quan menys se'ns veu és quan millor fem la nostra feina i moltes vegades Anna parlava molt poc de la feina que fèiem i és des de fa com 10 anys enrere que se'n parla més de la feina a la que jo em dedico, que són moltíssimes empreses tant a Catalunya com al resta d'Espanya, però sí, és com molt invisibilitzat, són moltes hores, molta feina, com moltes altres. Però bueno, seguim lluitant.
La Laura Pedro Albiol és supervisora d'efectes visuals. És la primera dona que va rebre el Premi Goya als millors efectes especials i, com dèiem, acaba de rebre aquesta medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. Clar, no deu ser gaire habitual que gent que us dediqueu als efectes especials, que ara en parlarem i m'explicaràs ben bé de què va això, rebeu aquest tipus de distincions, no? Més generals.
Sí, o sigui, quan de cop vaig rebre la trucada em va sorprendre moltíssim, perquè semblen, jo, per què? Però sí que és veritat que l'any anterior també havien, a l'empresa en la que jo treballava, el Ranchito, els van donar la medalla també com a empresa, diguéssim, pionera de lo que era els efectes visuals dintre de l'estat espanyol. I ja com que va començar, no, a fer petites inclusions a la cultura, a que ens vegin.
Per això, dir efectes visuals o especials?
El que jo faig són visuals, que diguéssim seria tot el que es fa amb l'ordinador. Dicen, tot el que no pot existir a la vida real, entrem nosaltres i ho fem amb ordinador.
Els físics, i els especials?
Els especials físics és tot el que sí que es pot fer, doncs, des d'una explosió, o un foc, o cada cop una porta salti pels aires, tot el que sí es pot fer s'encarrega un altre departament, i moltes vegades el que fem és treballar conjuntament. On allà ells arriben al límit és quan entrem nosaltres a fer màgia.
Perquè, per exemple, una explosió... Creus que ara digitalment es pot recrear d'una manera ja totalment versemblant? No cal fer-la de veritat?
O sigui, es pot fer, però també són maneres de voler treballar o quin tipus de projecte en què estàs. Jo, com a mi m'agrada treballar, és tenir el màxim de realitat possible. Com vam fer Casa en Flames, sempre vam voler que el foc fos real. Llavors vam cremar
un decorat real i després ho vam treballar nosaltres digitalment i que sí que afegeixes coses que potser no tenies, però diguéssim un 90% és real i la resta sí que és més digital.
Quan dius afegir, per exemple, en un incendi, què afegeixes? Més flames?
Correcte. O sigui, tens les flames de veritat que has anat a rodar...
I les repiques.
Però les repliques i tens unes altres d'altres llibreries, i llavors, o potser les crees digitalment des de zero, però tens ja com un mix de la realitat amb una mica de la creació digital.
Que és una feina apassionant, perquè al final estàs inventant, no? És a dir, crees un món que no existeix.
Sí, o recrees, no? Quan tenim pel·lis d'època, de com era la Barcelona dels anys no sé què, i has d'investigar... No, perquè aquest carrer així, aquesta façana d'aquesta altra manera, és o te lo inventes amb tot l'equip de la creativitat, de l'equip d'art, o, pues això, recórrer a buscar llibres del passat que t'ajudin a arribar a aquella realitat.
Tu com arribes a tot això? És a dir, quina és la xispa, no? que et fa entrar en aquest món?
Doncs jo crec que sempre em va com agradar. Des de petita doncs, m'agrada la fotografia, etc.
Però t'agradava Star Wars?
Sí.
Tot això t'agradava?
Tot això m'encantava. La pel·li que
els còmics també? Els còmics, sí. Marvel, molt, tot això.
Moltíssim. No era tant de Marvel, era més d'Astèrix i Obèlix, o Tintín, que és la col·lecció que tinc i guardo amb VHS i els còmics que encara estic.
Sí, les pel·lícules aquelles que era la Vanguardia, no? Que les donaven en català. Sí.
Doncs aquesta col·lecció encara la tinc. I des de ben petita, com que em va agradar molt, moltes pel·lis de les que em segueixen fascinant a dia d'avui, com La muerte os sienta también, o totes aquestes... O el Roger Rabbit, Qui mató Roger Rabbit, superdivertida. Com que m'anaven com fent, no? Que s'anaven quedant a dins del meu cap, i sempre han format part, i després vaig estudiar l'ESCAC, em vaig especialitzar en efectes visuals, i ja.
Ja fins aquí.
Sí.
Però fins aquí vol dir que la categoria concreta, per exemple, 3 Goyes, 2 Gaudís, un premi del cinema europeu, ets membre de l'Acadèmia de Hollywood, que no tens ni 40 anys. I ets membre de l'Acadèmia de Hollywood.
Sí. Bé, això va passar, clar, després de fer La Sociedad de la Nieve, com que la peli vam arribar a estar nominats a millor peli internacional, dintre dels efectes visuals vam arribar a el que ells anomenen Bake Off, que és com estar entre els 10 millors. Després no vam acabar estant nominats com a efectes visuals, però clar, com que has arribat, diguéssim, tan lluny, anualment, dintre de l'acadèmia tenen com... S'ajunten com per dir, bueno, afegim a l'acadèmia aquestes persones i com que fan com votacions, i bé, van decidir convidar-me a formar part, i ara sóc membre de l'acadèmia.
I això què vol dir? Vol dir que has d'estar mirant pel·lícules? Tens una responsabilitat.
Sí, però igual que l'acadèmia que tenim aquí catalana, sí. I l'espanyola i l'europea. O sigui, formes part precisament per donar veu i lloc a noves pel·lis i això, formar part de com podem canviar i millorar el que ens dediquem.
Té molt de misteri, realment, o li posem més pa que formatge?
No, sí, jo crec que al final és sentar-te i mirar pel·lis i parlar-ne sobre elles i ja està. No, ja. No té tanta complicació.
Ja. Però llavors vol dir que vas a la gala, per exemple. Això sí que hi deuen anar, no, els acadèmics, o no?
O sigui, la de Barcelona sí que vaig, sí. La de les Goyes també hi vaig, però clar, l'americana, ara aquest any a mi em va pillar a Buenos Aires treballant.
Clar, és un tema més d'agenda.
Clar, no m'he de, com per creuar-me... I també t'has de pagar tu, vull dir.
Que per tu també deu haver sigut important haver estat la primera dona a guanyar un Premi Goya als millors efectes especials. Això vol dir que les dones han arribat més tard que els homes, no?, a aquest sector, o que també se'ls ha valorat menys, diries?
Jo crec que, com que és una feina que parteix molt de, abans de treballar amb màquina, amb els ordinadors, era molt des del digital, del que era el film... No hi havia tantes dones, això és així, tampoc s'estudiava, i arribaves molt de coletilla, que potser treballaves en un laboratori i acabaves fent coses d'efectes visuals. Però ara, amb totes les escoles que hi ha, i que ho tenim molt més a l'abast, hi ha molta més gent jove, sobretot, que arriben abans. Jo tinc molts artistes, tant noies com nois, que ja des de ben joves ja estan, o sigui, 20 anys, fan coses que jo encara no he sabut fer. Doncs gràcies a totes les escoles que hi ha ara i d'avui que estan més dedicades a lo que és els efectes visuals, hi ha com una cantera superpotent d'artistes.
Que us feia que també t'has de supervisar constantment, no? Perquè, per exemple, la intel·ligència artificial, no?, que en parlem i que està entrant ja a les nostres vides amb, marxes molt forçades, a la vostra segur que és una eina que l'has de dominar, no?
100%.
I que no sé si també tens el perill de dir, bueno, aquesta feina que tant de temps hi dedicava, ara m'ho simplificarà molt més, per tant, potser també m'acaba traient la meva feina.
No sé si tant acaba de treure la feina, però sí que és una eina, com bé dius, que forma part i que n'en fem ús, perquè al final la utilitzes per això, per el que tu dius, fer processos més ràpids, processos que abans que et feies jo també, doncs que en comptes de tardar una hora, tardo 2 minuts i et puc donar a tu, com al meu client, moltíssimes més opcions creatives perquè em permet tenir més temps per la meva creativitat, no perquè faci la creativitat, sinó per ajudar-me a fer lo tedioso, com aquell qui diu, perquè tenim molts processos que són molt de màquina.
Ja,
de...
però això deu transformar el procés creatiu en si, no? Perquè quan suposo que et poses a fer una cosa així, no sé si funciona igual, però almenys el que escriu, no?, es posa a escriure i s'hi va trobant, no?, i es va adaptant, i ara canvia una cosa, i ara torna enrere, i ara torna endavant. Clar, un procés com aquest, que és més de donar ordres, no?, de fer uns passos, més matemàtic, al final estàs canviant el procés creatiu de dalt a baix.
No, perquè, diguéssim, en la manera en la que jo l'utilitzo no és per fer res de creativitat, sinó és més, per exemple, quan estàvem fent la Sociedad de la Nieve, vam estar desenvolupant un sistema que ens permetia, diguéssim, que és el que es diu la rotoscòpia, que és retallar tots els personatges d'una manera semiautomàtica, que no era definitiva, però ens permetia, en el Bayona, que estava muntant constantment la peli, fer-li els canvis dels fondos per ficar los Andes, les muntanyes, d'una manera molt ràpida, perquè ell pogués seguir veient la pel·li i seguir muntant. No era com per arribar al final, sinó com per fer un procés previ.
És com un brut.
Sí, com un que cop... després es tira a la basura i s'ha de fer bé.
I es posa bé.
Però
això et permet
de cop vam fer
muntar,
una eina,
ja, que era prou
per anar ràpid, mm-hmm, per donar-li al director la creativitat, i jo també per veure ràpid de... No, això funciona, això no.
Aquest paisatge no ens funciona. D'anar,
basura, ja. I després ens sentem, quan li funciona amb ell, ja sí que es va fer bé i s'ha de fer la feina igual a mano.
Un dels últims treballs teus ha estat la bola negra dels Javis, que n'hem parlat també molt, però encara no l'hem pogut veure, però vaja, està...
Falta poc.
Sí, falta poquet. Com ha estat treballar amb ells?
Doncs molt bé, i em feia moltíssima il·lusió, perquè de fet amb el Javi Calvo, quan jo estudiava a l'ESCAC, ell sortia als meus curs. O sigui, portem molts anys sent amics, acompanyant-nos. Ja quan van fer la sèrie de la Messias, em van trucar amb la no, Laura... Tens que fer la sèrie, sisplau. Jo, nois, estic en meitat de la muntanya, amb la neu, si voleu que mori de cansament, la faig, però crec que és millor que no. I llavors em feia molta il·lusió poder-los acompanyar en la seva segona pel·li.
I què hi has fet, aquesta pel·lícula, per exemple?
Pues és una pel·lícula com que barreja època amb actualitat, pues, moltes coses invisibles, que evidentment... el públic no se n'adonarà, i això és el bo de la nostra feina.
Clar,
i de
la teva feina, la millor,
estem molt orgullosos.
El millor que poden dir de la feina és que no es nota que l'has fet, no?
Clar, i que no estic. Llavors, quan a vegades diuen, ah, però també has fet això, però què has fet? O ara en la sèrie de...
Clar, això és el millor que et poden dir.
Clar, se tiene que morir mucha gente, que també...
Boníssima, eh?
Els hem acompanyat. Mm-hmm. Diuen, però com que has fet aquesta sèrie? O sigui, què has fet? Diu, coses.
Bueno, la nena que apareix, que no apareix... No.
Això era normal.
Això era normal.
Com moltes altres coses que estem...
Ja. Que hi són i no es veuen.
I no les direm.
També, per exemple, Pau Guardat, no?, de TV3, sí, també hi has estat. 100 anys de Soledat, que és de Netflix, fa poc que la segona temporada, la pel·lícula Corredora. Suposo que també hi ha un moment en què això que dius, no?, dir que els projectes arriben en un moment de molta saturació. Ara te'n vas a Argentina, em deies, tornes, saber dir no és clau en aquesta feina?
Jo crec que ara he arribat a un punt que hauria de dir no a coses, però també el que em passa és que molts d'aquests projectes que has anomenat, Corredora, era l'òpera prima de Laura García, que jo vaig ajudar-la en el seu curs de l'ESCAC. O sigui, com que estic en un moment on m'arriba projectes de gent que estimo molt i que són com les seves primeres vegades i que tampoc em vull perdre, acompanyar amb el coneixement que tinc. Llavors, és bastant complicat, però sí que hi ha altres coses que en algun moment hauria de dir que no.
I vius aquí?
Visc aquí, a Barcelona. Soc de Montgat, però visc a Barcelona, davant del Mercat de Sant Antoni. i trobava molt a faltar estar a casa, perquè portava des del setembre o abans, entre Bogotà, amb 100 anys de soledat, Buenos Aires, Montevideo, que era com, donar-me uns dies a casa, si us plau.
I ara ja has tornat aquí. Sí. Escolta, i amb Dulceida, què tenies? De què us coneixeu?
De tota la vida. L'Aida i jo, no sé si ens portem 4-5 dies, les nostres mares eren amigues de tota la vida, de Montgat, i vam néixer pràcticament juntes, llavors hem estat tota la vida pràcticament juntes, fèiem els aniversaris juntes, com que ens portàvem tan pocs dies, ens ajuntàvem, i és això, ens hem acompanyat tota la vida. Ara sí que és veritat que entre la seva feina i la meva que estic, ningú sap on estic.
Ah, potser un dia li fas alguns efectes.
Qui sap?
Mai se sap. I ara, per exemple, amb què estàs treballant?
Doncs ara estem acabant La Bola Negra, acabant de fer retocs, aprofitant que ens queden uns mesos fins a l'estrena de la pel·lícula als cinemes per poder-la compartir amb tothom i amb el món sencer, amb una sèrie que és El futuro es nuestro, que és de Netflix.
És a dir, distòpica, no?
Sí, que és l'adaptació d'una novel·la de Philip K. Dick, que és l'escriptor de Blade Runner. El showrunner és Mateo Gil, que és d'aquest també espanyol. I una altra pel·li, Buenos Aires, que és de... que estic també rodant allà.
Tot això alhora?
Tot això alhora. O sigui, alhora fas, diguéssim, prepares coses pel futur, rodes i postprodueixes.
Planifiques, rodes i després ho acabes de polir.
Tot això a la vegada.
Sí, sí, és increïble. Laura Pedro Alonso, gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio i en alguna estona que passis per aquí, en alguns dies, doncs també et trucarem i vens a explicar-nos el que fas.
M'encantaria.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Felicitats.
El matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Colsur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponés.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja que estan arriba l'esplèndida Sílvia Còpola, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia, Ivanora, esplèndid, Ostrell, sí. Ricard.
Oriol Ferrés, bon dia.
Esplendidíssim.
Bueno, no tant, moltes no tant. Gràcies.
Demà no
moderadament esplèndid.
Ah, ara sí. No, és més moderat, Còpola.
Ja,
més...
però si dius esplèndid no pots dir moderadament. Perquè l'adjectiu ja no tindria raó de ser.
I això què seria, Sílvia? Podria ser un oxímoron, això?
Oh, gairebé podria ser un oxímoron.
Atenció a la frase de la setmana.
Li traslladaré al Santi això de l'Ela. Ho he de fer a la meva manera, si vull que surti bé. El conec, i ara mateix la seva prioritat és el tema dels hidrocarburs per ordres del WAN.
El WAN és el concepte d'aquesta setmana, és una frase de Leire Díaz.
Molt bé. Doncs de primer el que ens sorprèn és aquest WAN, que vol dir l'U, el que mana més, evidentment. Per ordre del WAN deixa de ser crític i ens diu explícita qui és l'autoritat, com fan molts missatges, i passa a ser una ordre directa del màxim responsable. I llavors activa un dels mecanismes més forts en psicologia social, que és l'obediència a l'autoritat, fins i tot podria ser en contra de la pròpia consciència, que aquí ara amb Quim L'Oriol estàvem dient els experiments de psicologia social que s'havien fet arran dels nazis, no? Obeies en el nazi, diríem, el que manava més, encara que anessis en contra de la pròpia consciència.
L'obediència cega, perdona, Sílvia, aquesta idea que tota la maquinària burocràtica, a vegades de manera impersonal, et fa fer coses que si te les pensessis bé no les faries, però en canvi acabes com un robot obeint.
Ho diu una mena de força sobrenatural.
Sí, justifiques les accions perquè venen de dalt, I a més inclou un missatge implícit. Aquesta persona, això que dèiem, no actua per voluntat pròpia, sinó que ho està fent per disciplina jeràrquica. Diuen, en lloc de dir directament el nom de la persona que imaginem que és Pedro Sánchez, indica un codi intern. L'economia del llenguatge, la llengua sempre estalvia, busca el màxim de poca de despesa i també una mica de discreció. Això manté el to de la conversa privada i dona la idea d'un grup tancat. Semblaria que el PSOE, o almenys uns membres del PSOE, són un grup tancat.
I això que diu dels hidrocarburs, què ens està dient?
Bueno, això diu superioridad, fixa't, superioridad es lo de los hidrocarburos. Torna a dir que la decisió no és d'ella, per tant, despersonalitza la responsabilitat que ella tindria. És de l'UAN. I a més de reduir la seva responsabilitat individual, el que fa és reforçar la idea d'una estructura vertical. No diu que hi hagi una mena de conspiració difusa, ni ho suggereix, sinó que el que indica és un model clarament piramidal, un centre de decisió amb executors a sota. D'aquesta manera augmenta la percepció de control i coordinació, encara que alhora, és clar, si et diu que això es fa perquè és superioritat per ordre del WAN, doncs ella queda com en molt segon lloc, i la sospita d'una centralització excessiva.
I això dels hidrocarburs que et deia?
Clar, los hidrocarburos és una pressa clau real. Es refereix a investigacions diverses de l'Audiència Nacional sobre un macrofrau en el sector dels carburants, gasolina, dièsel, vinculat a això, a un frau de l'IVA en la venda de combustible. Empreses i intermediaris que haurien evitat pagar impostos i hi ha un forat fiscal de milers de milions d'euros. I aquest cas porta anys obert, implica molta gent i connexions també amb altres causes com el cas Cold. És a dir, parlar d'hidrocarburos aquí no és simbòlic, és un cas de corrupció, podríem dir frau fiscal massius amb connexions, això ho estem veient aquests dies també, amb altres causes sensibles. Fa la idea d'una estratègia coordinada, una cadena de comandament.
Aquest és el punt.
Aquesta és la clau, sí, i la intervenció en causes judicials. La frase funciona perquè és potent, és breu, és ambigua, però alhora concreta, i combina informació i insinuació. I en anteriors declaracions veiem ambigüitat i sospita d'un poder ocult. I en aquesta que avui analitzem es denota molta més claredat. Una estructura jeràrquica explícita amb disciplina interna.
És a dir, ja no va de si a un WAN, un líder, sinó que també hi ha aquesta cadena de comandament que deies. No?
Exacte. Aquest és el marc mental que la lampista està fent un llibre, no? T'ho va dir tu. Jo vaig veient no sé per quin capítol va i no té editorial encara.
Encara no la té. Fa anys que l'està escrivint.
Sí, ja no és hi ha algú misteriós, sinó hi ha una direcció clara que dona ordres. Això deia més lideratge fort, coherència estratègica, però alhora semblaria que la lampista no té autonomia i que les decisions estan dirigides per interessos de la cúpula.
I si parlem del líder, que és el concepte que en desprenem de la frase, Oriol?
Exacte, perquè justament el one, el número 1, no? En anglès és 1, implica aquesta mena de codi intern, ja ens entenem, entre nosaltres hi ha algú que és l'1, que és el líder, i fa aquesta cadena de comandament que hem d'anar obeint. Efectivament, si parlem del número 1, estem parlant del líder, i això a mi em feia pensar que en la història de la filosofia, ara per volar una mica més cap als núvols, seria el terme de prínceps, és a dir, el primer ciutadà. Aquesta idea de príncep vol dir també el número 1, el primer ciutadà, el que mana més, que va tenir lloc a l'antiga Roma en el context del principat d'Octavi August. Ell era el primer ciutadà que després es va convertir en l'emperador. Però en la història de la filosofia i en la història del pensament, quin creieu que és el gran moment del príncep? Un llibre que s'escriu el del Renaixement, on es parla de lideratge, de mantenir el poder i del príncep. De qui estic parlant? De quin autor creieu que estic parlant?
Maquiavel, no? Aquella idea maquiavèlica.
Sí. Aquesta idea. Creieu que amb tot això del one hi ha coses maquiavèliques?
Home, sens dubte.
Si diria no, la que pinta... és difícil que no n'hi hagi.
Sí, sí. La feina... Però que també estem en un món que hem de demostrar.
Que, sí, que no, va sort que no. S'ha de demostrar, sí, sí.
Bé, aquest és el tema. El gran llibre del clàssic de Maquiavel és justament El príncep. I si l'haguéssim de resumir en el capítol 18, ens diu Maquiavel com ha de ser aquest príncep. I jo, per tant, volia parlar de lideratge a partir d'aquest exemple de Maquiavel.
Com ha de ser un bon líder?
Doncs diu, per tant, a un príncep li cal saber ser bèstia i ser home.
Aquest punt... Ui, Còpola, ui.
Ai.
Ja respira fons, la
Còpola. Sí, home, sí, depèn, no?, també dels valors morals.
Ara ho explicarem. Ara ho explicarem.
Hem construït uns lideratges amb uns valors, no?
Sí. Aquest punt, diu Maquiavel, que si el príncep ha de mantenir l'estat, ha de mantenir el poder, ha de ser meitat bèstia i meitat home.
Meitat.
I que d'aquesta manera això ja s'ensenyava en el món antic de manera dissimulada quan els prínceps i els grans guerrers tenien com a educadors el centaure Quiró, que el centaure és meitat bèstia, meitat home. Mm. Doncs, efectivament, això vol dir que ha de tenir característiques d'animalitat, i això és el que ara ens fa sospitar, perquè pensem, on està l'ètica amb això de ser un animal? Doncs ha de ser, diu Maquiavel, astut com una guineu, per no caure en trampes, i fort com un lleó per foragitar els llops. Però al mateix temps ha de tenir humanitat. Això no es destaca tant de Maquiavel. Diu meitat bèstia, meitat home.
Això ho comprem, t'ho comprem tot, Oriol, això, si s'ha de ser fort, no?, i reconèixer també la vulnerabilitat.
Exacte. Bé, aquí està el tema, perquè aquests lideratges de Maquiavel o aquells lideratges dels quals parlàvem molt més endavant, Thomas Carlyle, l'heroi, el culte a l'heroi, l'heroïcitat en la història, són lideratges molt masculins. I jo penso que la història recent ens ha demostrat que pot existir un tipus de lideratge que també és femení, on té característiques com la comunicació i l'escolta activa, la col·laboració i el treball en equip, la intel·ligència emocional, la gestió de conflictes mitjançant el consens i la promoció de la diversitat i la inclusió. Formes de lideratge que són, d'alguna manera, són més civilitzades, menys bestials, menys animals, que aquestes que ens ensenyava Maquiavel fa tant de temps.
Aquest lideratge femení transversal que vam estudiar molt durant la pandèmia i que ens ensenyava que fins i tot els països que estaven dirigits per dones en aquell moment funcionaven molt més bé. Però de la mateixa manera que parlem de vegades del sostre de vidre, no?, després parlem d'aquesta pendent de vidre, és a dir, si hi ha problemes amb una institució, amb una entitat, amb un país, posem-hi una dona, però així que els problemes hagin desaparegut, la tornarem a empènyer, diríem, roques avall.
I que tornin els grans homes.
Home, que tornin aquests que es passen el dia barallant-se, ja veus com va el món.
I quan s'ho tornin a carregar, ja vindrà una dona.
No, però és allò, posem-hi una dona, no? Diu, i llavors aquesta dona què farà?
Home, l'exemple que estàs explicant, Sílvia, durant la pandèmia teníem un tipus de lideratge que a vegades es deia, heu de fer cas al tema dels confinaments i us posem tot l'exèrcit i la policia al darrere, no? Molt masculí, molt de la força i la virilitat. I després, per exemple, hi havia països on sortia la primera ministra embarassada dient, ens hem de cuidar.
Sí.
Per tant, l'efecte del lideratge en termes de cura i no tant en termes d'autoritat marcial.
Però un bon líder, ja agafant-nos en això del PSOE, no sabem si Pedro Sánchez ho sabia o no, tot i que la Guàrdia Civil assenyala que sí.
Home,
que...
Home, Sánchez és un bon líder, si no, no estaria al poder després de tots aquests anys i el que sembla que pot haver fet.
O tu, que també has sigut una bona líder de molts projectes, Sílvia, un bon líder ha de fer créixer el seu voltant? Ha de donar-li sempre ales o els ha de fer petits?
Els ha de fer créixer, perquè si l'equip creix, a més, ell creix, ni que fos per interessos propis, però amb un equip que realment alça, voles més. Si no, només tens la mida de les teves ales.
El problema és quan deixes fer i fan el que fan, com és el cas que insinuen els casos de corrupció al PSOE.
Sembla.
Ai, ai, ai.
Sembla.
Però és important, això. I la capacitat del líder també ha de ser la capacitat de que els altres...
Sí, diva.
Deixeu-me que us digui una cosa. El líder és pels altres. Implica també no tant ser-ho per un mateix, sinó també el reconeixement i el fet que són els altres els que t'escullen. Sense l'autoritat i el reconeixement dels altres només hi ha força bruta.
Assertivitat i empatia fan el líder.
Oriol Ferrer, Sílvia Coppolo, gràcies.
Moltes gràcies.